COPE Vinaròs.
Estar informado. Salutacions cordials, soc Laura Puig, estàs al 101.6 de la freqüència modulada, és temps de mediodia, COPE, la seva edició del Baix Maestrat, i anem a parlar de política benicarlanda, perquè passat dijous tenia un ple ordinari a l'Ajuntament de Benicarlo i, entre d'altres coses, s'aprovaven temes de caràcter econòmic per tal d'amortitzar deute. Amb nosaltres està Juan Antonio Mañá, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Benicarlo. Juan Antonio, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Conta'ns, perquè es duia a terme una sèrie d'operacions, de modificacions de crèdit per tal d'amortitzar una sèrie de deutes que l'Ajuntament de Benicarlo té pendents amb els bancs, i també prèviament se va fer una roda de premsa per part de l'alcaldessa de Benicarlo i també el regidor d'Hisenda, on se parlava d'una amortització històrica del que és el deute de l'Ajuntament de Benicarlo. Quina és la postura del Partit Popular al voltant d'aquest tema?
A veure, la qüestió del Partit Popular és molt simple. José María Serrano, el consejal del grup municipal, hi havia un punt en el pleno que comportava una modificació pressupostària per amortitzar, destinar a amortitzar uns crèdits, no? Però el tema, efectivament, com tu bé dius, va haver una roda de premsa on s'estan comptant les excel·lències i la bona gestió que estava fent des de l'equip de govern, que havia comportat a que l'Ajuntament de Benicarlo sigui un dels ajuntaments menys endeutats de tota Espanya, quan el senyor Serrano li va demostrar perfectíssimament que un any hi ha 3.000 i pico d'ajuntaments que no tenen ningú tipus de deute, i en segon lloc, ficat en el rànquing de la pàgina web del Ministeri d'Hacienda, l'Ajuntament de Benicarlo, dels 8.700 i pico de municipis que hi ha, perdó, està en la posició 7.000 i pico. Vull dir, a veure, no és cert, no? Estem acostumbrats a que aquí en Benicarlo pareix que estiguéssim en una altra galàxia i que tot és exitós i tot és fantàstic, no? En definitiva, el que s'estava denunciant per part nostra és de que totes aquestes bondats de la bona gestió no eren aixina. A veure, si sobren uns diners perquè hi ha un gasto corrent i sobren d'aquest gasto corrent 1.600.000 euros, vol dir que no han destinat a lo que tenien pressupostat aquests diners. Per tant, primera cosa que està mal feta. No han complit els objectius que ells tenien perquè els han sobrat uns diners. Segona, com a conseqüència d'aquest gasto corrent que no s'ha gastat, la llei el que obliga és a que aquests diners no pots gastar-te'ls de lo que vulguis. Te diu, aquests diners que t'han sobrat, 1.600, només pots dedicar-lo a dues coses. O bé, a pagar factures antigues d'exercicis anteriors, o bé, a amortitzar crèdit. Per tant, l'amortització de crèdit no era una proposta bona, sinó que era l'única proposta que podien tindre. Per tant, se van destinar uns diners que s'haguessin pogut destinar fent una modificació pressupostària quan tocava, en setembre, per exemple, de l'exercici, a fer unes altres coses, unes altres inversions, fent una modificació pressupostària. No se va fer. Se va deixar que aquests diners, com no se poden gastar res més, anant a l'únic lloc que podien anar, o a pagar factures o a amortitzar crèdit. Això és una mala gestió. Això és una mala gestió. Claro, si a això li juntes que s'ha incrementat les contribucions, l'IBI, este passat any per part de l'equip del govern, que ha comportat un increment d'ingressos d'un milió d'euros, el que ens trobem és de que han destinat els diners del pago de l'IBI a pagar un deute bancari que no era necessari, que estava a llarg plaç, que estaven uns interessos que sí, per molt que se venga que estaven al 4%, bueno, se dona una modificació de la financiació, se refinancia i se dona que a l'1%. En definitiva, és falta de gestió i els diners de l'IBI s'han destinat a pagar crèdit quan no era necessari, no? Entonces, en vez de ser un tema de dir que bien lo estamos haciendo perquè estem ahorrant diners, no, lo que vostès han fet és que tenen diners perquè per una part incrementen l'IBI i per altra part no se'ls gasten. Per tant, si no se'ls gasten, això és roïn. No gasta't els diners que tu tenies previstos, perquè s'haguerem pogut fer moltes coses que en Benicarlo fan falta fer moltes coses. Per tant, és una falta de previsió per un costat i per una altra part una dejadesa d'haver-se gastat els diners de lo que tenien previst gastar-se. Per tant, això no se pot vendre mai com un èxit, no? I aquesta és la principal crítica que nosaltres estàvem fent. Així, bé, això mos vam estendre en aquest punt.
D'altra banda, Juan Antonio, també durant aquests dies és notícia el tema de la reversió de l'antiga Nacional 340. Sembla que van a començar de forma imminent també les obres de pavimentació, no?
Sí, a veure, nosaltres penso que sempre hem actuat en lleialtat institucional, en independència de que en Benicarlo governi el tripartit del PSOE, Compromís i Esquerra Republicana. Nosaltres, si veiem una oportunitat de poder aconseguir a través de la gent del Partit Popular, que pugui estar en aquest cas com a president provincial, Miguel Barracina, situat en la, com a portaveu de la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats i com a diputat nacional, li van plantejar la necessitat de fer una actuació urgent en la Nacional 340. sobretot pensant en un algo que és de futur i és per benefici dels benicarlandes, i és que el desenvolupament urbanístic de Benicarló està condicionant necessàriament aquesta carretera nacional 340 deixa de ser tal carretera i se transforma en un vial del poble, en un bulevard, en una mitja de comunicació que vertebraria tal, i el desenvolupament urbanístic, a més, té que ser després de la nacional 340, és a dir, Benicarló estem tallats desenvolupament urbanístic en el que és la Rambla Cervera de cara a les partides Riu Surraque i Oliva, estem tancats en Penyíscola en el que seria la Rambla Alcalà, i l'únic mig de creixement que tenim i està previst en el pla general és més endallà, o sigui, més al cap a la muntanya de la nacional 340, no? Perquè per l'altre costat tenim el mar. Entonces, és fundamental el desenvolupament este. Per nosaltres hauria sigut una posició molt còmoda i, pues, bueno, pues, si no ho fan això, que se retrasarà. No, nosaltres som responsables i entenem que hem de fer una actuació i així no ho vam sol·licitar. Van donar el seu fruit, van haure una reunió, se va desplaçar a aquí gent per poder veure com estava el tema i se va requerir a l'alcaldessa a Foment, en València, per dir-li, a veure, tenim una quantitat de diners entre 180.000 i 200.000 euros que podem destinar-lo ja a fer això. Si no, no li garantirem si a finals de l'any que ve o per l'altre any, ja per l'any 2019, se podrà fer. Volen aprofitar això, nosaltres ens comprometem a arreglar la carretera i vostès accepten la cessió. Se va acordar aixina, ens ho va consultar a nosaltres, nosaltres li va dir, les gestions estan fetes, les recolzem i és una cosa bona per Benicarló. En definitiva, penso que és algo que, a pesar de que en algun ajuntament veí, l'alcalde ha manifestat que, bueno, que pareix que era una operació de maquillatge, com si, bueno, jo penso que no, en independència de que cada un té que estar en el seu poble i preocupar-se de les seues coses i no ficar-se, ara entenc jo que no li pertoque per Benicarló, que té una conjuntura distinta a la de Vinaròs, és un element d'infraestructura molt necessari per poder desenvolupar el pla general. El moment era ara i penso que ha sigut una decisió molt acertada i li agraïm a l'alcaldessa que hagi reconegut públicament que també ha sigut una gestió que nosaltres hem fet en els nostres companys del Partit Popular que estan en puestos de responsabilitat que poden fer aquestes gestions. No?
Per cert, Juan Antonio, suposo que ja deus estar treballant en aquest debat sobre l'estat de la ciutat del pròxim dia 9 de novembre. Què vos sembla el tema de l'establiment dels torns? Ho considereu correcte el funcionament que s'ha establert?
La primera sorpresa que vaig veure va ser que en una junta de portaveus jo no vaig poder assistir, me van substituir i se va plantejar quina és la proposta que hi havia des de l'alcaldia per poder fer el desenvolupament d'aquest debat, que ja sortia a la premsa quin és el que proposa l'equip de govern. No? Jo penso que el normal és consensuar-lo, tratar de consensuar-lo des de la junta de portaveus i no anticipar-se a el que proposa l'equip de govern. Aprofitant que ells s'han anticipat, pues, penso que nosaltres també tenim el dret a dir, anticipant-nos també a la pròxima junta de portaveus, quin és el nostre pare. En principi, el que hi ha que dir és que els debats sobre l'estat de la ciutat en cas de Benicarló no està regulat en un reglament orgànic municipal propi, per tant, no hi ha una regulació, el qual comporta el que tinga que ser la junta de portaveus la que decidisca en les majories ponderades que hi ha, com s'ha de desenvolupar. El sistema que s'està proposant des de l'equip de govern entenem que no és proporcional, que no és just. Nosaltres, per exemple, tenim dues intervencions i l'equip de govern i l'alcaldessa n'hi ten 9. S'està plantejant, penso que en un error conceptual de en què consisteix este debat. El debat consisteix, conforme a tots els models de reglament que hi ha, sobretot en les grans ciutats, en què se fa una exposició per part de l'alcaldia sobre quin és l'estat en què se troba i els projectes que tenen i com està tot. Després poden intervindre els portaveus de l'equip de govern i després intervenim els de l'oposició, que som els que en certa forma estem fiscalitzant o controlant la labor, la faena de l'equip de govern, no? Sin embargo, introduixen que després de la nostra intervenció tornen a intervindre els portaveus d'ells i dic, a veure, per què mos tenen que respondre a nosaltres els portaveus? Som nosaltres els que li estem responent a l'alcaldia. Després se preveu una possible intervenció de segon torn on després de parlar dels portaveus parlaríem els de l'oposició en este cas i mos tornarien a contestar una altra vegada els de l'equip de govern tancant després de l'alcaldia. Això és un sistema que penso que ni és proporcional ni és just i que per això no fa falta fer ni un debat. No obstant, si volen persistir en el tema de voler fer-lo aixina, nosaltres per supost mostrarem la nostra disconformitat perquè ese no és el sistema, ni és el sistema que se fa normalment ni és el sistema que siga just i que siga coherent en el que se pretén, que és...
Doncs moltíssimes gràcies, Juan Antonio. Mañana no tenim temps per a més. Arribem a la una de la tarda, temps a continuació per tal d'actualitzar les notícies que conten què passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, a la una i vint de la tarda per a contar-te el que passa així prop de casa teua. Així a Mediodia Cope al Maestrat.